que avui volem saludar en Enric Marco. Ell és científic i autor del blog Pols d'Estels. Hola, Enric, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm-nos aquests dies de fred, però això sí, també d'anticicló, i per tant cels clars a la nit i amb poca lluna. Què és el que podem veure si miram els nostres estels, i més des de Formentera, on, com sabràs, hi ha poca contaminació lumínica i, en general, sobretot ara a l'hivern, gaudim de bona visibilitat?
Sí, ara hi ha molta visibilitat, perquè, com m'heu dit, estem en un anticicló ben potent i durant els pròxims dies farà fred, però si mirem al cel podrem veure les constel·lacions de l'hivern, que són sempre molt boniques de veure. Al vespre, poc després de pondre's el sol, podrem veure només un planeta, Mart, però l'espectacle realment és a la matinada. Cap a les 6, a les 7 del matí, és quan hi ha un ball de planetes molt bonic de veure. Si s'aixequem ben d'hora, podem veure ben alt Venus, ben brillant al cel. Aquest estel tan brillant és Venus.
Sí.
Una mica més a baix és veure Júpiter, i més baix, ja al prop de l'horitzó i una miqueta abans de la sortida del sol, és Mercuri, i més endavant en el mes, Saturn.
Es pot apreciar a simple vista una diferència entre un estel convencional i un planeta?
Sí, clar, molta. Els estels es belluguen, la llum va variant i no hi ha una llum fixa. Els planetes, sobretot si mireu Venus, que és el més brillant, és una llum fixa, com un focus posat allà dalt en el cel, com un llum que està encara cap a tu, és molt fixe. Perquè és que, encara que no ho apreciem, els nostres ulls sí ho aprecien, els objectes tenen una grandària definida i aleshores sempre ens arriba algun raig de llum. Els estels són puntuals, aleshores depèn de l'atmosfera, es pot veure llum o no llum.
Això pel que fa a la diferència a la nostra percepció, no? Les estrelles,
sí,
les estels tendeixen més a tintinejar i en canvi els planetes és una llum fixa. Pel que fa a la diferència en si entre un planeta i un estel, podríem dir que un estel és un sol molt llunyà?
Sí, no, un estel és un sol, de vegades, la majoria de vegades, molt més gran que el nostre sol.
Sí.
Són sols llunyans, però molt llunyans, a milers d'anys llum de distància, i aleshores, clar, per molt brillant que siga, com està tan lluny, el veiem com un punt, realment.
De totes formes, aquest 2019 comença amb importants novetats pel que fa a l'exploració espacial. D'entrada, aquella sonda espacial New Horizons ha arribat al 2014 MU69, un planeta que diuen que és dels més llunyans que queda al nostre abast i que s'anomena actualment Ultima Thule. A veure, què ens pots dir d'aquest 2014 MU69?
Bé, no és un planeta, realment és un cos primigeni de la formació del sistema solar.
A veure.
D'aquí la importància. És un objecte dels que fa 4.600 milions d'anys van formar el nostre sistema solar. Els que formaren són els blocs de que construïren la Terra. La Terra i els planetes. Aleshores és interessant veure com estan tots creats a trossos. El que veiem són els residus que no van formar planetes i que van ser expulsats per aquests planetes cap a fora del sistema solar. I aleshores veure com són i que han estat congelats i que mai més s'han modificat. És com tindre un aliment a la nevera i guardar-lo allí mesos i mesos i tornar a veure com era. Nosaltres el tenim a la nevera des fa 4.500 milions d'anys i el tornem a veure ara. És com tornar als orígens, podríem dir.
Ens pot donar molta informació, això, supos, no? De l'origen del sistema solar?
Sí, realment és precisament per això, perquè s'ha fet la missió, per arribar ben lluny i observar aquests objectes tal com eren. Perquè, evidentment, no podem tornar enrere, però sí que podem veure el que tenim a la nevera. La nevera del nostre sistema solar és molt lluny del Sol, on la llum del Sol pràcticament no s'aprecia.
Caram. I, per cert, el New Horizons seguirà voltant o es queda, tornarà, com què farà?
No, el New Horizons té una trajectòria d'escapada del sistema solar. Li han donat molta energia. Ara està viatjant a uns 52.000 km per hora. Això significa que en un minut aproximadament fa 14 quilòmetres, perdó, 14 quilòmetres per segon, o sigui que en un segon fa 14 quilòmetres, va molt ràpid.
Sí, sí.
En 3 hores aniria a la Lluna, o sigui, és un objecte dels més ràpids que ha fet la humanitat i que en pocs anys, vol dir 20 o 30 anys, sortirà del sistema solar. Com ja han sortit algunes naus, com la Pioneer o les Voyager, que ja estan pràcticament en el sistema interplanetari, interestel·lar, vull dir.
Caram, i aquestes naus segueixen enviant informació?
Sí, sí. A poc a poc estan enviant, n'hi ha antenes dedicades diàriament o setmanalment a contactar amb aquestes naus que estan molt llunyanes, perquè tenim una orella, podríem dir, escoltant que hi ha per aquella zona. Aleshores, és interessant, no tots els dies tenen contacte amb ells, però sí que es van saber quin és el... Ara, com se sap si estàs fora del sistema solar o estàs fora o estàs dins del sistema solar o estàs fora? Doncs sabent si la radiació de partícules te ve de l'interior, de darrere o te ve per davant. Clar. Aleshores, quan les dues radiacions, les radiacions de les estrelles venen per davant, són més intenses, doncs ja estàs fora. És una manera de contactar-ho, de saber-ho.
I d'altra banda, acabem de presenciar, o de saber almenys, que la Xina ha enviat una nau a la cara fosca, a la cara oculta de la Lluna. Això quina transcendència pot tenir?
Bé, això és un pas més en el gran programa espacial que té la Xina. La Xina sembla que no té importància des de vista d'Europa, però tenen una gran indústria tecnològica i científica i l'estan mostrant al món. I com a gran propaganda d'aquest país emergent, bueno, ja no tan emergent, és el seu programa espacial, que està fent molta ciència i està mostrant que és capaç de fer coses. Per exemple, van a fer cap a dos o tres anys pretenen posar una estació espacial en òrbita. Com nosaltres tenim a nivell mundial l'Estació Espacial Internacional, ells volen tindre una pròpia.
Clar.
I també ara estan fent proves per a... I han fet ja 8 missions a la Lluna, 8 o 9 missions a la Lluna. Aquesta és molt important perquè és la primera missió que aterra la Lluna de manera automàtica en la cara oculta de la Lluna. Hmm. És a dir, per què és important la cara oculta? Perquè és molt diferent de la cara visible de la Lluna. Perquè la cara visible hi ha comunicació directa, tu poses una antena allí de ràdio i envies senyals i t'arriba directament a la teva antena. El que passa és que si estàs a l'altra banda de la Lluna, la Lluna mateixa et fa pantalla i no pots comunicar-t'hi directament.
I com ho fan?
Què és el que passa? Que primer han hagut d'enviar una nau en òrbita, estranya, que és un tipus de halo, per a fer de repetidor dels senyals que enviarien des de la cara oculta, perquè la cara oculta no ponen comunicació directa. I d'aquesta manera sí que podem comunicar-nos directament amb ella. Què busquen allà en la Lluna? Busquen, sobretot, a banda de mostrar el prestigi de la Xina, és fer diferents experiments tecnològics, o sigui, ser capaços de veure com s'arriba, veure l'estudiar si hi ha aigua a la Lluna, per exemple, veure els tipus de materials que hi ha, etcètera, etcètera.
Però el de l'aigua a la Lluna no podien estudiar des de la cara que veiem?
Bé, la busca de l'aigua de la Lluna s'està fent des de la Terra també, i en alguns experiments que han fet, llançant objectes contra la Lluna, algunes naus que s'han estrellat, i estudiar després els residus que surten. Hmm. Però in situ, estudiant material des d'allí, no s'ha fet encara. Clar. I aleshores hi ha diversos experiments, un d'ells un experiment alemany que porta la nau xinesa per a estudiar la proporció d'aigua que hi ha en la pols lunar, que s'anomena el regolit. En el regolit lunar, que és la pols que de residu de tots els xocs de meteorits que han xocat allà contra la Lluna, en part ja és aigua. Sobretot els cometes que porten aigua també, si queda aigua, doncs sobretot a les zones fosques, on no hi ha, on es pega la llum directa del sol, poden conservar-se l'aigua i congelada durant milers i milers d'anys.
Ah, clar.
No hi ha cap problema.
Bé, el que passa és que ara ens quedarem sense aquelles històries tan polides. Donava molt de joc, això de la cara obscura de la Lluna, la cara desconeguda, on suposadament hi havia bases extraterrestres que ens ocultaven la NASA i etc. Això ja és res, no?
Això res. Això és més interessant la realitat que la ficció. És interessant. Yeah.
Yeah. Perquè, escolta'm, tu, no sé, clar, no hi ha cap certesa científica, no? Però tu tens algun tipus d'intuïció al respecte de si hi ha una vida diferent a la humana en el sistema, no sé, en el cosmos, a l'univers?
Bé, com a científic normalment no especulem, però normalment el que fem és estudiar un poquet com ha anat la història. Nosaltres hem pensat durant la història de la humanitat i la història de la ciència que érem únics en l'univers, primer perquè saben que era per Déu i primer perquè la Terra estava al centre de l'univers, després ja el sistema solar era l'únic sistema en tot el món, el cosmos era el sistema solar, després s'ha anat evolucionant pensant que la nostra galàxia era l'únic que hi havia en l'univers, i a poc hem vist que hem estat relegats a una part ínfima del sistema del cosmos, som una part molt menuda d'una galàxia, de milers de milions de galàxies. Aleshores, pensar que només hi ha vida en la Terra és una visió molt, molt antropocèntrica, no? Pensar que, bueno, som els més importants. Molts pensem que hi ha vida fora de la Terra i segurament se descobrirà pronte. El que no està tan clar és que siga vida intel·ligent.
Clar.
O sigui, bacteris i segur que es descobreixen en algun lloc en els anys pròxims. Això seria ja una gran revolució científica, descobrir altres tipus de vida. El trobar que aquest tipus de vida ha evolucionat per a que es comunica amb nosaltres és possible, però no sabem, això és molt complicat de moment saber-ho. S'estan, hi ha molts experiments per a buscar vida intel·ligent i moltes vegades objectes i fenòmens estranys en l'univers ja comencen a posar-se com la hipòtesi extraterrestre d'intel·ligència extraterrestre com una de les hipòtesis per explicar el fenomen. Però de moment sempre hi ha fenòmens naturals que ho expliquen abans. Però bé, ja comença a posar-se aquesta possibilitat. Algun dia potser ja sigui la veritat.
Clar. Has sentit de parlar de Disclosure Project?
No, què és això?
Bé, és complex d'explicar-te, però bé, vindria a ser un nord-americà que s'ha dedicat a recopilar testimonis d'extraterrestres, però entre astronautes, pilots d'avió, alts comandaments de les forces aèries, etc, etc. Vull dir que no treu testimonis de la portera del costat, no sé si m'explico.
No, està clar, sí.
Bé, per cert, sobre, ja que estem en això, sobre temàtica de viatges espacials, ja no només extraterrestres, sinó en general, ens recomanes algun llibre o alguna pel·li en particular?
Sobre extraterrestres i... com has dit, eh?
No, sobre temàtica en general còsmica. No només de visites extraterrestres, sinó en general l'espai, etc.
Bé, fa poc he vist, he tornat a veure la pel·lícula Interestelar, que està molt bé, i parla de vida en... De possibilitats de viatges a l'espai a través de forats de Cook, i això és molt de relativitat general, però una que explica molt bé el possible contacte i com seria aquest possible contacte amb possibles vides extraterrestres és La Llegada, no sé si l'heu vista.
Sí.
És una pel·lícula espectacular, no hi ha grans efectes especials, però és el xoc de dues cultures que han viscut en planetes distints i com es troben i com es comuniquen. Aleshores està molt ben tractat el tema.
Doncs mos quedàvem amb aquesta recomanació i, com no, també amb el teu blog, un dels blogs de VilaWeb, Pols d'Estels, és el blog d'en Enric Marco, que agraïm molt aquests minuts per Ràdio Illa. Que vagi molt bé, Enric.
Moltes gràcies a vosaltres. I bon any.
Igualment.